Al matí, treballem per arribar a tu.
Matí, amb Raquel García.
Cada dia des de les 11 a dos quarts de dues.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. Diamonds are just little.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Doncs amb moltes ganes de conversar amb moltes, el nostre convidat, eh?
Ui, un convidat...
Un apassionat.
Un apassionat de les 24 imatges per segon, un apassionat del cinema, un apassionat de la comunicació i una persona, doncs, que entre altres moltes coses ens ha fet, doncs, xalar, ens fa xalar amb les seves xerrades i amb la seva passió, doncs, que té amb el cinema, no? I una persona més que també, a mi personalment i a tu també, jo crec, ens ha fet també estimar la ràdio.
Totalment.
Una persona encantadora.
I que ha estimat molt aquesta casa, també.
I que estima molt aquesta casa.
Doncs ens posem en situació. En setmanes anteriors li vam demanar a la Inés, al Thyssen, que ens recomanés algú de qui poder conèixer la seva alegria de viure. I després de reflexionar uns dies, ens va referir a una persona, doncs, molt interessant, com dèiem, a qui considera, atenció, una autèntica enciclopèdia del cinema. Albert Biorlegui, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Raquel. Bon dia, Josep.
Què tal?
Com ha estat?
Estic molt content i molt sorprès, molt gratament, que la Inés hagi estat qui em va escollir per venir aquí, que en aquest espai tan entranyable, això de l'alegria de viure, ho trobo un títol d'allò més escaient. Amb la Inés fa molts anys que ens coneixem, jo coneixia molt el seu marit també, el Josep Fernández, de fet ens vam conèixer a Matapera, la nostra afició al cinema ens va unir, i quan em va parlar amb el temps que havia sigut ella col·laboradora d'aquesta casa en els seus temps pretèrits, doncs els lligams emocionals que tenia amb ella encara es van enfortir més, per això que em fa una especial il·lusió que hagi pensat en mi per ser el convidat del programa d'avui.
Ja, a nosaltres també ens ha encantat, aquesta recomanació que ens va fer. Escolta, com t'has sentit a l'hora de tornar a entrar per aquesta porta, no? Que feia molt de temps que no venies.
Mira, abans ho comentava una mica a micro tancat, és com una barreja de sensacions, perquè jo durant un temps no vaig poder passar per davant d'aquí, del carrer Doctor Puig, em produïa una certa sensació de dolor, de solitud. En aquesta casa hi vaig treballar 15 anys, que estiu aviat, 15 anys fent un programa cultural ininterromput, que es deia La Caixa de Pandora. Cada setmana portava dues entrevistes. Era un programa molt gratificant per mi, que m'enriquia moltíssim, que vaig conèixer gent extremadament interessant, entre els quals el Josep, que està al meu costat, i el fet que de sobte, d'un dia per l'altre, la cosa acabés no per la meva pròpia voluntat, sinó perquè, per les raons que fos, diguem-ne, es va decidir prescindir d'aquest espai, doncs em va entristir molt. I va ser com una mena de catarsi el fet de tornar a veure vells companys, anys, tècnics que hi havia tingut, i de tornar a recuperar-los. I, per tant, m'ha fet molta, molta il·lusió, més de la que em pensava que pogués tornar aquí, en aquesta casa.
Jo ara, abans, quan estàvem aquí, allò que deia l'estimat Cruyff, no? Allò gallina piel, no? Allò que estaves una miqueta així, i dius... No, i a més això que deia l'Albert, que, esclar, jo recordo aquest programa, que era una caixa de sorpreses, no? On tot hi cabia. Un espai, doncs, que es parlava de cultura, es parlava de coses, i com ell bé deia, doncs, hi ha una miqueta aquesta afició també em ve d'aquí, de la ràdio, eh? És que realment era una persona, doncs... Bueno, és una persona.
És una persona que transmet aquesta passió.
Me faré un rujolà,
Escolta, comencem pel principi, que sempre ens agrada que ens expliqueu doncs, els vostres inicis, no? On vas néixer?
Jo vaig néixer a Sabadell, a la Clínica Santa Fe, el Nen Jesús,
I ets d'allà dalt, de Santa Fe.
Això mateix, l'antiga. Vaig néixer al març de l'any 1971. Vaig tenir una infantesa extremadament plàcida i feliç, al barri de Gràcia. Jo vivia al carrer Viladomat.
Al carrer Viladomat.
Al carrer Viladomat, sí, sí.
A prop d'allà, bueno, de l'església, no? D'allà de la parròquia, no? De Gràcia.
Vivia just davant del Pau Vila.
Ah, del Pau Vila?
Sí, sí, a Viladomat 147. Al costat hi havia una botiga de tèxtil, el Camp Parcerissa.
Sí,
I jo vaig estar allà fins als 7 anys. Era una casa sense ascensor.
Anglesa, no?
Perquè eren 6 o 7 pisos. I nosaltres vivíem a l'àtic.
Aquí hi havia una porta grisa de ferro.
Sí, una porta grisa de ferro, efectivament.
Jo hi havia passat per allà.
Doncs,
és que jo tenia un amic...
Ara s'ha reformat tot allò, però durant molts anys... Clar, vaig estar-hi allà des que vaig néixer fins l'any 79, que em vaig exiliar a Sant Quirze.
Ah,
allà vaig dir que molts
anys... Li perdonarem.
Sí. I llavors,
està a prop.
I llavors, quan vaig fer-me gran, vaig dir, haig de tornar a la meva ciutat. I llavors vaig tornar a Sabadell, ara visc aquí al costat de l'estació de la Renfe al centre, i estic molt content, evidentment, perquè els que són de Sabadell...
Sempre tornem.
I, home, d'acord, mira, no és la millor ciutat del món, però, ostres, ens estimem... Mira, el Sergi Pàmies, aquest cap de setmana, s'hi havia un article a La Vanguardia...
Boníssim.
Que parlava... Que m'he sentit tan identificat amb el que deia el Sergi, que dic, és que no puc compartir més el seu criteri. I ell, que no és a Sabadell, a més, no? Però els que som de la ceba, tu, escolta, d'alguna manera o altra acabem tots coincidint i ho portem amb un indissimulat orgull, no? Per què negar-ho, no, això?
I els únics que podem criticar Sabadell, que és el que també
som
nosaltres, Nosaltres
que
podem
ningú s'atreveixi a qüestionar-nos, eh?
Ara, un de fora ha mort, eh? El que parli malament... Perquè sempre que vas un lloc, sempre trobes algú de Sabadell.
Sempre. I explica'ns quan eres petit, no? Eres bon estudiant, t'agradava
anar...
A quina escola anaves?
Vaig anar a Gresol. A Gresol, a la carretera, diguem-ne, sortint de Can Orià, que anant cap a Terrassa, i vaig passar-hi, doncs, tota la meva infantesa, els 13 anys de la meva educació primària i secundària, els vaig passar a Gresol. I guardo també grans records. Gresol ara s'ha reconfigurat, és una altra història,
molt
diferent respecte a quan jo la vaig conèixer. En el seu moment era una gran família. Els millors amics que tinc continuen sent de Gresol, els vaig conèixer quan tenia 5 anys, per tant, aquells que conservo de quan vam anar a Parvulitos junts són els que...
Parvulitos, eh?
Sí, sí, més de 40 anys més tard encara conservo. Vaig acabar el COU allà, quan encara era COU, i llavors vaig fer la carrera, que és dret, soc llicenciat en dret, de fet, tot i que la vocació periodística va acabar imposant-se, perquè això, el dret, mai em va atrapar.
Perquè això, amb aquesta passejada ràpida, germans, germanes...
Sí, tinc 4 germans,
4?
Més petits que jo.
Més petits?
Sí, jo sóc el gran. Després ve l'Eugeni.
Nois, tots?
Tots nois, 5 nois. El comentari que es farà ara és, pobra mare.
Pobra mare,
però
ja t'ho anava a dir.
No és veritat.
Retinguda, jo pobra no, però entretinguda segur.
Perquè, escolta, la nostra mare ens ha portat amb una certa disciplina, imprescindible, evidentment, perquè, a veure, a casa no ha sigut una caserna, però sí que hi ha hagut una inevitable, s'ha hagut de portar amb una certa serietat.
Una mica d'ordre.
I la veritat és que la portem amb safata de plata, ens l'estimem molt els pares. He tingut la gran sort de tenir una gran família, uns grans pares i uns grans germans, cosa que, evidentment, un això ha de donar gràcies, perquè els amics un els pot triar, la teva parella la pots triar, però la família no la tries, et toca.
Tu trobes.
I són els valors.
Jo he tingut gran sort de tenir la família que m'ha tocat.
Evidentment, perquè t'inculquen uns valors molt importants, no? Que t'han d'acompanyar en principi tota la vida. A què es dedicaven els pares? Et van transmetre aquesta passió pel cinema?
No, en absolut. La meva passió pel cinema ve per al meu avi matern.
Avi matern.
El meu avi matern.
El pare de la teva mare.
Ah, això mateix. Els meus pares són de Barcelona. És a dir, jo sóc de generació, jo sóc immigrant de primera generació, per entendre'ns.
Ningú és perfecte, eh?
Sí.
Ningú és perfecte,
no, és que les coses són com són. Els pares són de Barcelona. El pare, quan es van casar amb mi mare, van anar a viure a Sabadell perquè el pare treballava a Prat, que és una empresa, diguem-ne, de maquinària de forns de pa i tot això. I llavors, clar, la distància de Barcelona a Sabadell fa 50 anys era molt més gran que no pas ara.
És veritat.
No hi havia l'autopista, no hi havia... Clar, tot era com era.
Tot i que amb els catalans, com bé saps, pràcticament es tarda igual
això
que fa 30
o
40 anys.
Home, però... encara hi ha més freqüències, també,
però sí
més parades.
Això mateix, sí.
I però el temps han fet més estacions.
Sí. Mateix,
i abans hi havia semidirectes.
Sí, això amb els semidirectes.
Mm-hmm. Digues.
I el cas és que... el pare s'ha treballat sempre en temes comercials, la meva mare ha sigut mestressa de casa, i amb la meva afició al cinema ve per al meu avi matern. El meu avi em portava als cinemes el dissabte al matí. Ell era un gran aficionat al cinema, del cinema clàssic, com ho són totes les generacions, diguem-ne, que són així grans, perquè en una època en què no hi havia la televisió com la coneixem ara, ni, evidentment, internet ni els mòbils, el cinema era l'únic gran mitjà d'entreteniment i d'evasió que hi havia. I el meu avi era molt aficionat al cinema, i llavors em portava les sessions matinals. Possiblement aquestes experiències les tinc una mica idealitzades, això també és veritat, però em va inculcar un amor al cinema que mai ha defallit. És més, ha augmentat extraordinàriament i avui tinc moltes visions, però el cinema és una de les primordials.
Home, les sessions matinals que es feien... Sí,
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 quan
recordo,
hi havia sessions
hi havia
matinals, quan hi havia sessions contínues...
Contínues, això era...
Contínues, sessió de
això
tarda,
era un regal,
de... Sí. Era un regal. A més, era anar... Bueno, ja en parlarem més endavant, però que a vegades entraves a les 4 i sorties a l'última sessió.
Podia sortir l'hora que volguessis, eh? Cara... Això encara hi era a l'Imperial, diguem-ne, antic, a les últimes èpoques, quan feien les sessions infantils dels caps de setmana a la tarda, tu podies entrar a les 4, 4:45, podies veure la pel·lícula bona, la pel·lícula dolenta, i llavors podies tornar a veure la pel·lícula bona.
Ah, tot el dia.
Això mateix.
Ara que dius l'Imperial, és que hi ha tantes coses a parlar amb l'Albert. L'Imperial, ja saps que recordo que anàvem en Can Colapi, que hi havia el terra de fusta.
Imagina't.
I quan trepitjaves...
Sí.
Es queixava, se no?
Això,
el soroll aquí.
Tenia molt d'encant, aquell cinema.
Era, bueno,
tenia
era,
molt d'encant, sí.
Sí.
Va ser una llàstima.
Quan el van retirar del Pla de Protecció Especial de Patrimoni als anys 80, i el van haver de tancar per no complir les mesures de seguretat, vam sortir tota una colla de...
Exacte, la plataforma.
De xalabrats, defensant el valor, que evidentment el tenia, el valor històric del cinema, capitanejats per en Tomàs Pla de Vall, en Josep Hatch, en Francesc Blanquer, etcètera, etcètera, en Lozano, i malauradament la cosa va anar a acabar... com anar. Però és aquell idealisme que tens en plena adolescència, que estàs entusiasmat per defensar les causes justes i et penses que el món ha de ser doncs, una mica més just del que ho acaba sent. Les decepcions vitals, bé, van per un altre cantó, però vaja.
Va passar en factura, però mai s'ha de perdre.
Però
la
estava
molt
content d'haver tingut aquests somnis.
Mai s'ha de perdre aquesta alegria de viure.
No s'ha de perdre mai.
I clar, has fet un munt de conferències parlant de cinema, no? Amb tota aquesta passió que ara ens transmets, fins i tot has anat a parlar fins a Prada.
Sí, això de les conferències va ser com una mena d'experiment que va començar ara fa, doncs farà gairebé 20 anys. En el fons, fer ràdio és una cosa molt semblant a fer conferències. La diferència està en que a la ràdio no tens l'audiència visible, a les conferències sí, i a les conferències saps si la gent s'està avorrint, si la gent comença a tossir, si la gent s'està posant incòmoda.
Però això ja és un domini, eh? Quan arribes al punt de saber que l'audiència, que el públic t'usa això, perquè, esclar, al començament surts allà i veus només... Digues.
Però quan estàs molt avasat en això, ja no hi dones importància. Ja tens com una mena de mecanismes instintius que et permeten saber-ho. Jo vaig començar a fer conferències l'any 2001. A partir del 2006-2007 la cosa es va embrancar moltíssim. Ara n'imparteixo més de 100 conferències l'any.
Increïble, això és moltíssim,
eh? Passo un gran. O sigui, és una experiència... Que aquesta setmana, per exemple, n'he tingut una... Dues, avui en tinc una altra, a Santa Coloma, i divendres en tinc una altra, n'he tingut tres. Però la setmana passada en vaig tenir cinc, per exemple, de conferències.
Déu-n'hi-do.
Són temes de cinema, són temes que preparo amb molta consciència, i llavors em conviden a aules d'extensió universitària, instituts, biblioteques, i clar, m'ho passo un gran.
I és cert que, per exemple, hi ha un professor d'història contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ja em sembla que està jubilat, amb qui has coincidit tres cops en conferències seves, i també teves, per exemple, un lloc tan particular com el Casal de la Gent Gran, del Baix Guinardó.
Doncs sí, efectivament.
Qui és?
Ramon Alcázar, pot ser? Ramon Alcázar?
Doncs Ramon, bon dia.
Caram, bon dia.
Bon dia.
Ostres, Ramon.
A veure, Ramon, explica'ns això. Com és que us aneu seguint a les conferències?
A veure, a mi m'agrada aprendre coses. Jo sempre els deia als alumnes que no sabia si era un bon professor, però el que segur és que era un bon estudiant. I, per tant, doncs, dins del programa d'extensió universitària del Casal de la Gent Gran del Baix Guinardó, i a mi m'interessa molt el cinema, he fet uns cursos de doctorat de cinema i història, no hi entenc tècnicament de cinema, sinó la dimensió històrica i social del cinema. I vaig anar a una conferència que va fer, la primera era sobre Roma i el cinema, fet París i el cinema, i em va interessar molt. I, bueno, li vaig dir que m'havia agradat molt la seva conferència, i després, mitjançant el Josep Alavedra, un entranyable amic, i sabia que l'Albert era de Sabadell, el Josep Alavedra també, vaig veure l'exposició que va comissariar ell l'any passat, Sabadell, Ciutat de Cinema. Jo havia seguit molt el Cineclub Sabadell i la resta de cineclubs, o sigui que jo hagués pogut ser biòleg o arquitecte i igualment m'hagués interessat el cinema. I segueixo al Basar de les Sorpreses cada diumenge al matí, i ara me'n recordo que l'última sessió que va fer va ser sobre la invisibilitat, un programa que m'interessa molt. Sé que està cofoi de les cartes que rep, molt particularment la d'un alumne que feia telecomunicacions i que estudiava mentre preparava les oposicions, doncs escoltava el programa, i la carta que va rebre del conseller Rull també. El segueixo distància.
Caram, escolta, escolta...
Molt bé documentat, eh?
Contradicció, eh?
Ramon, què tal? Bon dia, Ramon.
Bon
com
dia.
Estàs?
Bé, mira, estic treballant.
Sí, no?
Bueno, estic en una ONG que faig de voluntari cada dimecres i per això he dit que sortia un moment perquè hi deixava la feina momentàniament perquè sabia que em trucaríeu.
Bueno, l'Albert, un crac, eh? Un crac amb el cinema.
Un crac,
eh?
Sí, home, i tant.
Veus, en Ramon, ens vam conèixer personalment al Baix Guinardó. A vegades sí. Pots tenir la sensació amb les conferències... Clar, jo faig conferències, sobretot imparteixo a aules d'extensió universitària
jo
per la gent gran.
Jo també els faig allà al Baix Guinardó. Jo també em faig allà.
També em fas. Per tant,
sí.
I tens a vegades... clar, depenent del públic i tot això, mai saps les sorpreses que et pots trobar. I el Ramon va ser una veritable sorpresa, perquè recordo la teva primera intervenció d'alguna pel·lícula que trobaves a faltar, perquè
sí,
era
no,
Ramon
no,
recorregut
no,
a Roma a través del cinema.
No, no, et vaig dir que vas passar Il Trovatore a la pel·lícula Senso, que es fa a la Fenice, i et vaig dir que la imatge no era la més adequada, segons la meva modesta opinió, perquè allò estava gravat a la Fenice de Venècia i tu parlaves sobre Roma i el cinema.
Efectivament. Sí, el que passa que parlava de pel·lícules que estaven ambientades a Roma, no que s'haguessin rodat a Roma. Perquè, clar, aquesta és la gran diferència, no tot el
sí.
que es roda en un lloc
sí,
que està ambientat
ja,
al mateix lloc.
Ho vas matisar, sí, senyor.
És que hem anat a topar amb
quin
dues
matís,
persones...
Quin matís, eh? Jo anava a dir, ostres, al nivell, no?
És que el Ramon Albert és, és un gran expert també en cinema, eh?
És que és això, a vegades amb aquestes aules d'extensió universitària et trobes a moltíssima gent, evidentment que tinc la gran sort que escolta el Basar de les Sorpreses que faig els diumenges al dematí a RAC1, però també amb gent que t'enriqueix extraordinàriament, i això és el que representa de gratificant d'impartir conferències en què tu, entusiasmat, parles d'un tema i llavors hi ha rèpliques, contestacions, fins i tot matisos que encara enriqueixen molt més tot allò que estàs impartint, no? I això és un dels elements que resulten més gratificants a tot plegat.
I a més amb el Ramon també que vam anar a veure la teva exposició que
ah, sí.
després en parlarem aquí, el Ramon va quedar esturat, eh? També.
Caram,
és que Sabadell són potents, eh? També en cinema.
Home,
és el que,
i tant.
És el que dèiem
i
abans.
I tant, diu el Ramon.
Bons, abans éreu bons i tot en futbol quan esteu a primera
sí,
divisió.
Sí, millor que ara si de cas no.
Sí.
Bueno, per aquest cap de setmana vam empatar a Andorra, eh? Vull dir que...
Sí, però bueno...
Sí.
Anirem millorant.
Jo vaig deixar esturat el Josep Alavedra quan li vaig dir si se'n recordava el jugador del Sabadell que va fer el gol amb el Múrcia a la promoció quan el Passiguito entrenava el Sabadell i no se'n recordava, i va ser el Cabello.
No.
Quina memòria, Ramon, quina memòria.
Al Ramon només li falta ser de Sabadell. Després
totalment.
Ja seria...
És igual, l'adoptem.
Eh?
Ramon, moltíssimes gràcies per
molt
aquesta
bé.
Col·laboració.
Una abraçada a tots vosaltres.
Una abraçada, vinga. Ramon, que vagi
bé.
Molt bé. Gràcies.
Molt bé.
Adéu, Ramon, gràcies.
Caram, quina sorpresa, això.
Has vist, Albert?
Sí,
tant. Això també
tant.
És l'alegria de viure, no? La
sí.
gent que et vas trobant.
Aquest
camí,
és un
no?
dels... I amb ràdio això t'hi trobes molt sovint. A casa, ara fem una minissecció a precisament a en Xai Bundó, que també ha vingut convidat
també
aquí a l'Alegria de Viure.
També va venir
no?
el programa, sí.
I a la secció que fem a aquesta RAC1, que es diu Basar de les Sorpreses, en què és com una mena de caixa de Pandora, però una mica transformat. I cada setmana tractem un tema, i llavors les diverses versants culturals, pictòriques, cinematogràfiques. I al principi tenim una secció que és de cartes, i llavors la gent envia cartes. De manera espontània la gent ha començat a enviar cartes. I el que comentava el Ramon, clar, una de les cartes que hem llegit fa 3 setmanes va ser del conseller Josep Rull. Clar, ens impacta especialment totes les cartes que rebem. Ara hem rebut unes d'un col·legi de nens de Barcelona que han descobert això de la carta. Clar, les noves generacions, això de les cartes, no saben què és.
Boníssim.
No saben que s'ha d'enviar una cosa i s'ha d'esperar uns quants dies i s'ha de comprar una cosa que es diu segell i posar-ho en una mena de capses grogues que estan al carrer, cada vegada n'hi ha menys, que es diuen bústies, i esperar que et contestin. I, clar, això no deixa de ser com una experiència molt enriquidora per tothom. tant per als que fem ràdio, que tenim la sort de fer-ne, mm-hmm. com per aquells que l'escolten, evidentment.
Exacte, aquella pels oients,
aquella
no?
sensació quan havies escrit una carta a l'estimada o amb alguna cosa que estaves mirant el carter, no?
Sí, a veure si arribava.
Ja, esperant a veure si arribava, no?
Que el carter sempre truca dues mm-hmm. vegades, no?
Això mateix, sí, una de les grans novel·les també convertida en gran pel·lícula. Però és curiós, eh? Estem en una era en què ja no volem esperar.
No.
Ja no volem esperar.
Som masses impacients.
Estem amb el mòbil.
I a través de l'Amazon, per exemple, no? que et dona la possibilitat d'enviar-te un mateix dia. I en el fons ens perdem una de les grandeses d'aquesta vida, que és esperar. L'espera comporta il·lusió, comporta expectació. Com més esperem, tampoc fins a cert punt, eh? Mm-hmm. Però més il·lusió tindrem en allò que rebem. A la que ja ho tenim, ja perdem bona part de l'encís que té l'objecte que hem demanat, no? O que ens regalen.
Tot i que hi ha la cançó aquella, que el Pau Riba va cantar molt bé, que llarga que es fa l'espera, no?
Això també,
a vegades,
clar, entre una cosa i l'altra.
Sempre hi ha un terme mig,
però bé,
no?
Un terme mig, i sí que és aquest neguit, no? D'aviam que em diran, no? Les cartes.
Doncs vinga, Albert, escolta això.
I'm singing in the rain, just singing in the rain.
Que et diu aquesta cançó, doncs, i aquest moment cinematogràfic.
Jo em sembla que defineix molt no només aquesta secció, l'alegria de viure, sinó també un dels grans moments cinematogràfics del cinema clàssic. Jo adoro el cinema, adoro més el cinema clàssic i encara adoro molt més el cinema clàssic musical. Jo sóc un fanàtic dels musicals de la Metro, sóc un fanàtic de Cantando bajo la lluvia, que és aquest tema que estem escoltant, fanàtic de Gene Kelly, de Stanley Donen, de Vincente Minnelli, en general del cinema clàssic, però amb aquella idea que el cinema, no és només un entreteniment, sinó que també pot condicionar en certa manera la nostra manera d'enfocar la vida, de relativitzar els problemes que podem tenir perquè una pantalla en el fons no deixa de distanciar-nos envers la realitat. Això és un dels grans atractius que pot arribar a tenir el setè art, i em penso que aquesta pel·lícula en el fons no deixa de representar, doncs, l'alegria de viure més espontània, més natural, més joiosa, que en el fons ens hauria d'acompanyar, perquè estem tan obsessionats amb les presses, amb els neguits, amb les contrarietats que, òbviament, tota vida té, que oblidem el que és la veritable existència, que és assaborir-la i a ser conscients que som vius, que això és el més gran que pot haver-hi, no?
Evidentment, gaudir dels petits plaers de la vida, no? I ja gairebé la gent cada cop va menys al cinema, no? La pantalla, prendre aquesta distància, no?
Sí.
Ens quedem a casa amb Netflix, amb totes aquestes plataformes, que estan molt bé, perquè també donen...
Sí, estan molt bé, no t'ho negaré, però home, no comparem la grandiositat d'una pantalla de cinema.
Evident.
I
sobretot,
els que som clàssics, perquè jo no amago el meu classicisme, doncs veure aquesta mena de pel·lícules que et retornen, doncs, aquesta innocència original que un dia vam tenir quan les vam veure per primera vegada, no? Clar, el cinema contemporani està molt bé, només faltaria, clar, hi ha grans pel·lícules, ara en cartellera tenim una cartellera molt, molt notable, però quan de tant en tant recuperes aquests clàssics al cinema, dius, on dia, que senzilla que semblava la vida abans, o que innocent que érem nosaltres, però que alegres i que feliços que érem, no?
I que això costa molt, i ara quan ha entrat la música aquesta de cantant sota la pluja, uh-huh. a mi m'ha fet això, que se sentia aquest fregit.
Clar.
Sí, sí, jo he mirat per la finestra i tot, he dit, mira, si ara plou ja serà màgic.
És que trencant això, clar.
El fregit aquest de la banda sonora.
Sí, sí, sí.
Clar, és que és l'encant de la imperfecció, és que no tot ha de ser aquells sons amb els 16 canals
Acèptic.
I els estèreos. I... No, sí, l'encant de les transparències d'anys enrere, de la imperfecció del so que no és exactament tal com ha de sonar. En el fons, la vida són aquests petits detalls, com deies tu, Raquel, però també aquestes petites imperfeccions.
Totalment.
Si no tinguéssim aquestes imperfeccions, la vida seria perfecta, sosament perfecta. Lo de l'American Beauty, de la pel·lícula en Sam Mendes, això
exacte.
Mateix.
Mm-hmm. Parlem dels llibres, perquè has escrit
sí.
també molt de cinema,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Per exemple,
sí, tampoc n'has dit tant, sí. Amb el Josep Torrella...
Amb una persona entranyable que també li dediquem, ja en Pau Descansi, li dediquem un homenatge increïble.
Molt bé,
una persona...
mira, jo estic treballant amb el seu net, perquè l'exposició aquesta de cinema, el disseny va anar a càrrec d'en Jaume Torrella i de la seva companya, la Carola, i clar, la relació que sempre he tingut amb la família Torrella, primer amb el pare, amb pare Josep Torrella, amb la seva jove, amb la Maria Antònia Ibáñez, perquè va ser professora meva de piano, de quan vaig aprendre piano, un talent que mai va...
Esclar, que també has anat amb la Maria Antònia Ibáñez.
Sí, la Josefina, sí, i la Isabel Izard i... Sí.
Això ens ho apuntem, eh? També ens fons, ho apuntem, eh?
En el fons, tots acabem coincidint.
Digues, del senyor Torrella.
Amb el Jaume Torrella, amb el seu germà, amb el Joan Batista Torrella, que vam anar al col·legi junts, a més, el Jaume també i el Joan Batista havien anat a Gresol, i, per tant, ha sigut, diguem-ne, que la relació ha sigut sempre com molt venturosa. El llibre va ser l'any 96, un llibre que va ser Sabadell 100 anys de cinema, hi ha hagut d'altres, l'any 2009, un sobre la història del cinema amateur a Catalunya, que va ser un encàrrec de la Filmoteca de la Generalitat.
I un diccionari, no? També em sembla que vas fer.
Aquí veus, vaig, sí, aquí només vaig col·laborar-hi, amb en Joaquim Romaguera, que va ser un dels grans historiadors de cinema al nostre país, i ja vaig col·laborar en l'apartat sabellanc, precisament. I sí, he fet col·laboracions amb cinema, però clar, el tema dels llibres ha sigut una de les meves grans passions, també. Vull dir que, d'alguna manera o altra, els que tenim la sort de poder gaudir de l'art, sigui a través del cinema, a través de la música, o sigui a través dels llibres, ostres, tenim bona part de la nostra existència arreglada, eh?
Aplanada. Totalment.
Sí, sí.
Perquè així és un incís, també, Sabadell. Comença ben aviat el cinema, vam ser pioners, també.
Sí, aquí, a l'exposició d'aquesta, que a més va ser una exposició que jo em vaig sortir molt content, primer perquè vaig tenir una col·laboració de la Rosa Núñez, que va ser la persona de l'Ajuntament, que va facilitar molt els tràmits burocràtics, però també comptar amb el Jaume i la Carola, i tenir tot un seguit de persones amb les que puntualment vaig poder comptar amb ells i poder muntar una exposició que intentava transmetre la idea que la història, qualsevol història, no té per què ser feixuga i avorrida, sinó, si parlem de la història del cinema, en la que tothom d'alguna manera o altra s'ha vist implicat emocionalment, doncs el resultat és com molt emotiu, no? I per això va ser una exposició de la que n'estic molt content.
I els, hem d'esmentar el Ballús, no?
Sí, això mateix. Sí, Marçal Ballús va ser un dentista, havia nascut a Barcelona, ell també va ser exiliat, per entendre's, va venir aquí a Sabadell, es va instal·lar primer al Racó del Pedregal, llavors a la Rambla, i va ser la persona que va portar el cinematògraf aquí a Sabadell. De fet, ell estava obsessionat amb la tècnica fotogràfica, estem parlant de finals del segle XIX, principis, sí, finals del segle XIX, a través d'un francès que exhibia una mena de quadres màgics que es deia Monsieur Court, va conèixer de l'existència d'uns germans francesos que presentaven un invent molt raro que es deia cinematògraf, se'n va anar a París amb un impressor que era en Rivera i allà va assistir a una de les primeres sessions de cinematògraf i va encarregar allí mateix un aparell als Lumière. Va trigar la cosa perquè finalment no va arribar fins a cap d'uns quants mesos, però les primeres sessions de cinematògraf tenen lloc un any i mig després de les sessions de París, al mes d'abril de l'any 1897, al Teatre Campus, ja ha desaparegut de baixar la Rambla.
Sí, tristament, és veritat.
Això, exacte, que volem els campus per Ateneu, eh? Que aquí també va fer una campanya aquí. I dir també una petita anècdota, que no, m'imagino que devia ser el fill del Ballús, o potser era el net, però encara hi havia el dentista al costat de Cal Grau, que jo quan tenia 6 o 7 anys m'hi va portar la meva àvia i em va treure un queixal. Jo crec que sense anestèsia, perquè
encara ho recorda.
El mal que va fer, sí.
I era el Ballús, que encara hi havia l'entrada allà. Sí. Clar, devia ser el fill o el net, m'imagino.
Jo havia tractat a la jove, és a dir, a la vídua de,
del Marçal
Ballús. No. Del seu fill.
Del seu fill. Doncs devia ser el fill.
Perquè fa 30 anys jo vaig fer un primer treball sobre la història del cinema a Sabadell, que va guanyar un premi i tot això, i llavors vaig tractar amb la jove.
Devia ser el fill.
I quan vaig fer aquesta exposició de cinema, va venir, vaig impartir una conferència, i va venir a veure'm la neta.
La neta.
La neta d'en Ballús, que es va presentar, i evidentment em va fer moltíssima il·lusió conèixer-la personalment.
I ha continuat amb el dentista o no?
Això mateix, no. La cosa ha acabat aquí. La cosa ha acabat aquí.
I això que estem dient, que ja no hi és, que està, diguéssim, un tar al costat d'on ara hi ha allò de... Això, on era Radio Grau.
Sí, això mateix, sí.
A davant d'on hi havia l'Uterpa.
Ah, exactament, sí, allà. Ara ja, no sé si hi havia una agència de viatges durant molts anys, ara no sé si és una botiga d'aquestes d'essències o de perfums, alguna cosa d'aquestes.
Sí, una cosa d'aquestes.
Però
una cosa d'aquestes.
No tinc massa clar.
Sí, de cosmètica.
Sí. I clar, a banda de l'exposició dels llibres, doncs com dèiem, una de les constants en la teva difusió i passió pel cinema ha estat sempre l'activitat a la ràdio, no? Que ara deies que se t'escolta amb el Bundó, a RAC1, però també has estat a moltes ràdios,
sí,
no?
Sí, de fet, la meva casa debut va ser Mata de Pere Ràdio, l'any 94, 23 de juliol de l'any 1994, que va ser quan vaig posar per primera vegada davant d'un micròfon, va fer una especial il·lusió. Jo recordo que aquella nit vaig escriure el meu diari.
Fas el diari?
Sí, des de fa 30 anys.
Encara?
Ostres!
Sí. Jo sóc dels que fa dia, és igual. I vaig escriure...
M'encanta això.
Ja sé el que vull fer la resta de la meva vida.
Sí, això és un... Amb aquestes paraules.
Amb aquesta contundència.
Va ser, per això me'n recordo, perquè va ser una cosa que em va marcar tant...
I com va ser que vas anar...
A través del meu germà. El meu germà feia un programa que es deia Carpe Diem, i llavors li sobraven uns 10 minuts i va dir, escolta, mira, si vols fer alguna secció de cinema, tu mateix. I sí, sí, va ser com un... va ser una mena de catarsi, una mena d'epifania. O sigui, els astres es van alinear i vaig dir, ostres, però si això és el meu, però si això m'entusiasma. I perquè jo tenia formació jurídica, jo vaig acabar la carrera de dret sense la més mínima gana de posar-se defensant o fiscalitzant qui sap qui. I amb això a la ràdio vaig dir, que això és el meu.
Vas dir, a partir d'ara defensaré el setè art.
I llavors vaig fer un programa a Mata de Pere Ràdio durant 4 anys, que és a dir, el Club dels Cinefils Impenitents. Llavors vaig estar a Onda Rambla els dissabtes durant 2 o 3 anys més. I llavors va venir aquesta oportunitat a Ràdio Sabadell, que no vaig tocar cinema només, sinó que vaig tocar cultura general, que també vaig estar 15 anys.
15 anys amb la caixa de Pandora.
Del 2001 al 2016.
I com se't va ocórrer posar...
El nom de la Caixa de Pandora. Volia un nom que fos, que tingués ressonàncies mitològiques, a mi m'agrada molt la mitologia grega i romana, i que produís una certa expectació. Per tant, vaig dir, ostres, vaig combinar diversos noms, i aquest, el de la Caixa de Pandora, va ser el que finalment va ser triat.
I segur que els oients més fidels de Ràdio Sabadell encara recorden aquella sintonia.
Fa molts i molts anys, Zeus va crear la primera dona, Pandora. I abans d'enviar-la a la Terra, li va donar una urna d'or segellada i li va advertir que no l'obrís mai. Però va arribar un moment en què no va poder resistir més la curiositat i llavors va alliberar tot allò que forma part de la condició humana. I a partir d'aquell moment van conviure en l'home tots els mals, però també tot allò que fa engrandir l'esperit, la saviesa, la compassió i la capacitat per crear bellesa. Pandora va tornar a tancar la caixa i només va quedar per compensar-nos dels mals, l'esperança. Ràdio Sabadell presenta... La Caixa de Pandora.
Bueno, un bon record, això.
Ai, que ens emocionem tots. Mira, la Bea també arriba al control tècnic, tothom.
És que és la Maria Lluïsa Solà, que és il·lustríssima actriu, bueno, magnífica actriu de doblatge, que es va brindar a venir i a gravar la introducció. I clar, aquesta sintonia va sonar 582 vegades, Clar, és que va ser molt bèstia. Va ser una experiència molt, molt enriquidora. I amb els anys és curiós com t'oblides els mals... Que sóc jo?
Algú
famós, o van ser significatius en determinades circumstàncies, o els anys els han atorgat un valor que només ha fet que créixer. Ara fa 10 dies, el passat dissabte, 10 d'octubre, la casa de subhastes Henry Aldridge & Son de Wiltshire, al sud-est d'Anglaterra, va licitar un dels objectes més significatius del naufragi més famós de la història, el violí que va sonar durant l'enfonsament del Titanic.
Déu-n'hi-do,
és que...
Déu-n'hi-do.
Quins records, no?
Pensa que cada programa m'hi estava 5 hores treballant-lo. Entre la portada, que quadressin les músiques, buscar les entrevistes, les seccions... Clar, un programa de ràdio, vosaltres bé que ho sabeu. No és de dir, va, mira, obrim micròfon aquí, el que surti, el que surti. No, no. Al darrere hi ha una preparació. Com més exhaustiva és aquesta preparació, millor un s'ho passa. I també és un tema de respecte pels oients, evidentment, no? I clar, havia estat tan gratificant tot plegat que, home, gràcies per aquest retorn, diguem-ne, al passat, ple de fantasmes,
Hem fet un viatge en el temps, amb el DeLorean.
Túnel del tiempo. Hi ha una cosa que volia dir, que tota aquesta conversa que tenim darrere el vidre, la Rocío està amb una cara mirant-se.
S'emociona.
És que la Rocío va fer de tècnica durant una bona pila d'anys. És que clar, aquí vaig tenir productors grandiosos, vaig tenir tècnics també grandiosos, i això, en el fons, la relació que tenia, jo procurava que, ostres, a la ràdio no és important només la persona que està davant del micròfon. És important el productor, és la persona, l'important el tècnic, perquè no surten, no, la seva veu no surt, però, ostres, han d'haver una cohesió entre tots, perquè si no surten bé les coses. I si no hi ha un feeling, si no hi ha una sintonia, si no hi ha una complicitat, les coses no... Hi ha alguna cosa que es percep que no desentona, doncs això és el que...
I a la ràdio es percep, això fàcil.
I el vidre és com si no hi fos,
Amb una mirada, ja està, hi ha aquesta complicitat. Doncs mira, hi ha una persona que volia intervenir en aquest programa en directe, però clar, també té un programa de màxima audiència a TV3. Escolta el que ens explica el Ricard Ostrell.
Això que sentiu és el so de les diferents bicicletes que quasi m'atropellen. Em trobo al nord d'Holanda, un poble que es diu Groningen, a unes 2 hores en tren d'Amsterdam. És un dia tranquil, fa sol, no fa tan fred com hauria de fer, i és un dia en el qual, per parlar de l'Albert Beorlegui, se m'ha acudit que el millor era que escoltéssiu. Perquè l'Albert té aquest punt, que és capaç d'apassionar-se molt pel que explica i és capaç que, de fer-te entendre que si tu tens mirada pròpia, que si ets capaç de mirar el món des de la teva pròpia manera, acabes trobant sentit allò que fas. I jo vaig començar a fer ràdio perquè em divertia i segurament l'Albert el que em va ensenyar, tampoc sense gaire pretensió, perquè l'Albert no és així, però em va ensenyar a que allò que estava fent que em divertia podia acabar sent la meva gran passió a la vida. I això és molt difícil de transmetre. El coneixement és fàcil de transmetre, no sempre, però la passió és molt difícil. I ell ho fa. Ho fa quan fa programes de ràdio, quan fa conferències, quan escriu llibres, ho ha fet sempre, però és que a més té aquesta capacitat que si el coneixes, doncs és un entusiasta de la vida i t'agafa ganes de viure les coses encara molt més intensament. Per tant, l'Albert és qui em va ensenyar a viure, d'alguna manera. Jo voldria que expliqués l'anècdota, no ho faré jo perquè no tinc autoritat, del Olar George. I aquesta anècdota la deixo amb ell perquè l'expliqui davant de l'audiència. Un petó, Albert.
Ai, el Ricard, és que és algo grandiós, eh? El Ricard, clar, a més, jo tinc la gran sort de treballar amb un mitjà com es Mata de Pere Ràdio, en què és el primer contacte que moltíssima gent té amb el món de la ràdio. I llavors hi ha molta gent que ha començat a Mata de Pere Ràdio, que el salt immediatament després ha sigut aquí, en aquesta casa, a Ràdio Sabadell, i llavors han acabat saltant a Catalunya Ràdio, RAC1, a d'altres mitjans, no? Llavors, clar, el Ricard és una d'aquestes persones. Jo recordo que el seu pare un dia em va venir i em va dir: "Escolta, és que tinc un nano, que té 14 anys, que té moltes ganes de fer ràdio, però és que a veure si li pots donar algun programa que faci alguna cosa." I va ser com vaig conèixer llavors el Ricard Ostrell, fa d'això doncs 16 o 17 anys. Però també ha passat aquí el Xavi Bundó, el Castellví, el Toni Padilla, el Carles Fiter, vull dir, moltíssima, moltíssima gent. I això produeix una satisfacció extraordinària, perquè te n'adones que, en el fons, tu només ets una peça d'un engranatge en què has facilitat els instruments. Mira, aquí al micròfon has de perdre la por al respecte, has de perdre la por al micròfon, no li has de perdre el respecte, i només dic dues coses quan la gent ve a la ràdio. Que, sobretot, no falleu, és a dir, si us comprometeu a venir un dia a la setmana, no falleu aquest dia, i, sobretot, passeu-vos-ho bé. Si el dia que no us ho passeu bé, deixeu-ho estar. I això fa que, ostres, quan veig ara que el Ricard està a TV3, quan veig que la Montse Sánchez està a TV3, el Xai Bundó està a RAC1, això només pot produir unes grandíssimes satisfaccions, de veritat.
I quan l'escoltes, no?, i et diu que el vas ensenyar a viure, eh?
Bueno, el Ricard té un punt que jo adoro la seva generositat, trobo que és un molt exagerat, però li agraeixo moltíssim, evidentment, que ho digui això.
L'alegria de viure.
Sí, va, això també. Vull dir que... Sí, sí, sí.
A gaudir,
però,
no?
Ostres, me l'estimo molt, clar que sí, i tant. Perquè quan vaig a televisió, dic, ostres, és que, mira, és el Ricardo, i va començar aquí, i a més, era un nano que ja es veia que tenia un talent immens que no se l'acabava. Com hi ha gent que, des de la primera vegada que es posa davant d'un micro, ja veus, aquest tio anirà molt lluny. I el Ricardo és un d'ells, sens dubte.
Doncs una abraçada molt
una abraçada,
forta pel Ricard.
Gràcies.
I nosaltres fem una aturada musical. Albert, explica'ns què és el que et fa pensar i emocionar amb aquest tema de Puccini.
La vida de qualsevol persona va molt lligada a allò que llegeix, allò que escolta, allò que veu, i a l'art, evidentment, ajuda moltíssim a portar o a dignificar l'existència o a fer-la més gran i platòrica. Això és una àrea extremadament coneguda, tothom la coneixerà, és l'O mio bambino caro, de la Genis Kiki de Giacomo Puccini. És una composició que va molt lligada a Florència, perquè l'acció d'aquesta òpera passa a Florència. Florència, com tot Itàlia, és com una mena de punt, diguem-ne, transcendent a la meva vida. Jo vaig anar a Florència per primera vegada quan encara no tenia 20 anys, i vaig anar-hi sol, i va ser com una mena de descobriment, una mena també d'epifania, no? És a dir, quan tens tens l'edat que tens, que ets jove i, per tant, estàs obert a tots els sentits i tens una certa inclinació per l'art, clar, anar a Florència és com una mena d'explosió que no te l'acabes. I possiblement, clar, possiblement per l'edat en què anava, perquè anava sol, per diverses circumstàncies, el fet és que a Florència, com això, com a Itàlia, és com gaudir de la vida en el sentit més estricte de l'expressió, no? Perquè el dolce far niente, la sensualitat, no en el sentit eròtic del terme, sinó la sensualitat en el sentit de... dels sentits, de l'oïda, del gust, de la música, la sensibilitat que té la cultura italiana, per mi sempre m'ha desarmat i sempre l'he admirat moltíssim. De manera que la música, que jo adoro l'òpera italiana i adoro, evidentment, la composició italiana i també les ciutats d'Itàlia, sobretot Florència, Venècia, doncs fan que hi tingui com un lligam com molt especial. De manera que sóc incapaç de parlar de manera objectiva de Florència i d'Itàlia. Vull dir que a mi la gent, oh, Florència, no, és que són els italians. No, és que no sobra res. Itàlia és perfecta, doncs és això.
S'ha de ser subjectiu, s'ha de ser subjectiu.
T'agrada molt viatjar?
Sí, però tampoc no... O sigui, però amb els anys m'he tornat com molt europeu. És a dir, això de viatjar a llocs exòtics i tot això ho trobo molt bé per la gent que sigui aventurera, però jo sóc aventurer només en la ficció. A mi m'agrada només l'aventura dintre els llibres, m'agrada només l'aventura, la música, m'agrada l'aventura, diguem-ne, la pantalla. Quan haig de viatjar i m'ho passo realment, realment, realment bé, quan visc amb intensitat els viatges, és quan vaig per Europa. Europa és un continent que ho veiem amb un cert menyspreu, perquè a nivell polític poder ens ha decebut molt, no? La cohesió de la Comissió Europea i de Brussel·les poder... Sí, òbviament estem vivint uns temps certament difícils, o si més no, d'un cert qüestionament, però quan penses la riquesa que té Europa... La riquesa històrica, artística, musical, literària, és que un no se l'acaba. I no parlo només d'Itàlia o de França o d'Anglaterra, parlo d'Àustria, parlo d'Alemanya, parlo de tots aquests països que arrosseguen segles i segles d'història i que anant a qualsevol de les seves ciutats o províncies et trobes, diguem-ne, en una església de fa mil anys, et trobes en museus que recopilen pintura de fa 600, i sense anar més lluny, aquí també tenim un patrimoni extraordinari.
I tant,
treballo a Mata de Pere, ostres, tenim l'església de Can Roure, que té mil anys d'història. I, home, és una església que ha estat restaurada i tot això, però, ostres, jo em sento molt a gust amb aquest coixí històric. Quan he anat a Amèrica en diverses ocasions, vaig anar a Los Angeles, i sí, està molt bé Los Angeles, la meca del cinema, però...
Home, el cinema, Hollywood, sí, els estudis...
Sí, però, sí, no, els estudis...
Però confesso que em va decebre extraordinàriament. Em va decebre molt.
Clar, I quan viatges a Europa, vas als cinemes?
No. Quan vaig a Europa vaig a veure museus, vaig a veure parcs i jardins, que m'encanten els parcs i jardins, vaig a veure moltes esglésies, i vaig a passejar, que la grandiositat d'Europa és viatjar pels seus centres històrics.
Tot i que, com diu el Henri Michaud i algun altre, que el viatge sempre és interior, no?
Sí, ah, sense dubte. El viatge sempre és interior, sí.
I en aquest sentit, el cinema, jo penso que et fa viatjar,
perquè,
no?
Perquè és allò que dèiem, les pel·lícules no són només una obra artística d'una història que t'expliquen, sinó també és com d'alguna manera o altra empatitzes amb la història que t'expliquen i com és capaç d'influenciar-te. El cinema, més que cap altre art, pot sacsejar la teva vida. Tots els que ens agrada més o menys el cinema hem vist pel·lícules a la nostra infantesa, joventut o adolescència que ens han marcat profundament.
Ens han frapat, que es deia abans. Clar. Ens han frapat.
Jo sóc de la generació del Club de los Poetas Muertos.
Hombre,
i quan la vaig veure...
Te'n veus tots.
A mi em va, clar.
És que
en el fons, amb els anys, ho relativitzes una mica, però no pots deixar de banda l'impacte que et va causar aquell primer visionat d'una pel·lícula que, a més, ja coincidia amb l'edat biològica dels seus protagonistes, no?
Llavors era rodó, no?
Era rodó,
clar,
sí, tot el cercle, no?
Se'ns acaba el temps.
Oh.
Vaja, que bé que m'ho passo, eh?
Nosaltres també,
sí,
eh?
Sí, m'ho he passat
nosaltres
en gran, eh?
Hores, ens passaríem hores, no?
Hores,
haurem de fer la segona part.
Exacte, doble sessió, eh? Com amb el cinema, fer...
Això.
Que sempre em recorda això, la pel·lícula aquella de Rocky Horror Picture Show.
Sí, home...
Sí,
que hi ha la...
també.
Genial,
encara es fan aquelles sessions al cinema, jo havia anat fa molts anys, de jove.
Expliquem-ho per als oients que no sabien. Res, és una pel·lícula de l'any 1974, a la que, sí, és com una mena, diguem-ne, de pel·lícula de terror, però amb vessants còmiques.
Això.
Musical.
Sí, surt la Susan Sarandon, surt el Rip Torn, i és com una mena de recorregut, diguem-ne, com una mena de gimcama, amb què determinades escenes el públic ha de reaccionar, que ja ho sap, perquè tothom ha vist la pel·lícula moltes vegades i, per tant, ja sap com ha de reaccionar, no? Jo vaig assistir a una d'aquestes projeccions.
És genial.
Clar, és una cosa com molt friqui, perquè és que fa aquesta gent ara aixecant-se, ara fent això, ara fent allò altre.
Disfressats,
però sí,
cantant,
això mateix.
Crec que va estar rodada amb 16, inflada.
Ostres, això sí que...
Sí, va estar rodada amb 16. Però ho deia la banda sonora, que parla de doble sessió,
de la Picture Show, de tot
això. Efectivament, sí, sí, sí.
Doble també sessió. Molt recomanable. Això, recomana'ns algú.
És extremadament difícil buscar entre molts sabadellencs que poguessin encabir-se, perquè, clar, hi ha molts. Però mira, per exemple, en Ricard Ostrell, si no l'heu tingut, ella, de fet, ha fet del seu sabadellenquisme, diguem-ne, una marca. De fet, la seva productora es diu la Manchester Catalana, que és el nom que es coneixia a Sabadell.
Manchester of Catalonia.
Això mateix, però mira, sí, ja sí. Que toquem el tema de la ràdio, doncs mira, dues vessants artístiques, que és el Jordi Roca, per exemple, il·lustre pintor d'aquí Sabadell,
o la seva esposa,
la Joana Soler, que ha estat molts anys vinculada amb les aventures musicals,
també.
O en Jordi Cos, que és el president de la Simfònica del Vallès. Vull dir que jo em sembla que teniu moltíssima gent per triar.
Ens ha deixat una caixa de Pandora.
Una llista llarga, exacta, que segur que també ens apassionaran amb les seves trajectòries.
O si no, el Dalmas, no sé si l'Antoni Dalmas l'ha portat, perquè, clar, hem parlat de música, hem parlat de ràdio, hem parlat de pintura, doncs l'Antoni Dalmas és com a escriptor.
Oh, tant, també,
a més, era una de les persones que jo entrevistava sovint, també, i era un veritable plaer tenir-lo aquí als estudis.
I tant. Sí,
doncs
sí,
els buscarem, els convidarem, i moltíssimes gràcies, Albert.
Gràcies a vosaltres. Ha sigut un veritable privilegi i plaer, i us dono les gràcies perquè ha sigut com retornar al lloc del crim després de 3 anys, i l'experiència ha sigut extremadament gratificant, molt més del que mai hagués arribat a pensar.
Doncs nosaltres no podíem baixar així, sinó recordant també com t'acomiadaves sempre amb aquell mític final. Que vagi molt bé.
Bona nit, prínceps de Maine, reis de Nova Anglaterra.
Al matí, amb Raquel García.